L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui la Rosa no ens pot estar aquí amb nosaltres físicament, però segur que amb l'esperit hi està. O sigui que bon dia, Rosa, també, eh? Una vegada hi havia... Aquesta és una frase màgica per als infants i els adults. Ens capta l'atenció i ens indica que alguna cosa passarà. Generalment, les històries, els contes, comencen així, i no és perquè sí. El conte és un recurs bastant utilitzat a l'escola, generalment a l'educació infantil, no només amb l'ànim de fer passar una estona distret als alumnes, sinó perquè també facilita transmetre tot un seguit de valors i treballar diversos continguts del currículum i altres habilitats, com pot ser el control de les emocions, la imaginació, la creativitat... Avui, doncs, parlarem de la importància del conte a l'escola, com s'utilitza, si s'utilitza poc o massa, si s'escullen els més adequats, si és millor el conte tradicional o aquest que ja, o aquest ja està passat de moda i no es creu massa dient pels valors que transmet. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres a la Rosa Sas, mestra, directora de les Erles Vinyes i de l'Escola Sant Isidre de Capçanes, i a la Rosa Marc, també mestra, especialista de música de les Erles Vinyes. Molt bon dia a totes dues.
Bon dia. Bon dia.
Però abans de començar a parlar una mica amb elles i tenir un canvi d'impressions i que ens expliquin com veuen elles el conte a l'escola, l'Isabel, com sempre, ens farà una introducció.
Hola, bon dia. Quan expliquem contes, quan llegim, escoltem, quan els expliquen o els escrivim, de fet, estem fent unes activitats que ens lliguen als orígens, no, dels homes, els nostres orígens. Nosaltres, de fet, continuem tenint les mateixes pors o semblants, no? Els mateixos desitjos i necessitats, molt semblants del que tenien ells. Els nostres avantpassats tenien necessitat d'entendre el món. Imagineu-vos en un món que estava ple de perills, per tant, que no l'entenien, tenien una necessitat d'entendre'l per poder avançar, no? Necessitaven dominar la natura i els seus perills i... Una altra cosa molt important, intentar posar ordre i mesura a les seves pròpies passions, a la ràbia, i a les seus desitjos. Si no es posa ordre i mesura, doncs podia acabar entre ells mateixos, no? Això ja es veu. Van aprendre a poc a superar i a controlar, en una certa mesura, evidentment, perquè encara no hem après, les seves debilitats, la seva por, a la mort, a la fam, al fred... I van haver de patir i defensar-se de la violència. No només de la violència dels béns o dels animals salvatges, sinó també... De la violència per a defensar-se dels seus propis congèners. No? Llavors l'home, amb totes aquestes necessitats, va a poc avançar. I com va avançar? Primer de tot, fer una altra vegada una mateixa cosa de diferents maneres. Primer es tiraven el braç, agafaven una poma, després amb un pal es van donar, potser per casualitat, que amb el pal que hi ha més de pressa la poma, després van imaginar que posarien un altre pal, lligats, i així va fent, primer de tot, una i altra vegada imaginar la mateixa cosa. Després li calgué lluitar, evidentment. Imaginar, penseu que el conte és imaginar, no? D'on podia vindre aquell animal? Que no sabien què, ells necessitaven saber-ho per anar-lo a buscar o per defensar-se, imaginar per què una flama cremava i com podrien més aprofitar aquesta flama i escalfar-se, imaginar qui era aquell disc de foc que els escalfava i els donava llum i cap a on marxava quan desapareixia. O sigui que ell havia d'anar imaginant per avançar. I també li calgué defensar-se. De què? Pues, a part dels perills de la natura, de la tristesa quan moria algú, de la ràbia, perquè no entenien què passava, no? De la ràbia o por que sentien quan la violència esclatava entre ells. I a poc, també, una altra manera de defensar-se era simbolitzar. Quan dibuixaven un animal a una cova, el dominaven, el controlaven, començaven a fer símbols, no? I ho transmetien, també. I després dibuixaven el que veien, el que sentien... I van començar a parlar, i així que són símbols, no? Un conjunt de símbols, i així ell i tots els seus descendents hem arribat fins avui, no? Un conte com devia començar? Bueno, no ho sabem ben bé, però segurament devia començar sent una narració curta verbal, molt senzilla, no? Per explicar el perquè d'alguna cosa, segurament altres o els més petits, per superar la por, una historieta que els ensenyava a superar la por, per transmetre coneixements, les primeres creences, les primeres normes morals, que moltes vegades les normes morals devien ser per de supervivència. No? Quan l'home ja parlava, imaginava i s'explicava ja ordenadament, que havia avançat molt, no? Pues inventar contes amb la voluntat expressa i calculada, que encara ho continuem fent, de moralitzar, de lliçonar, de detallar vicis o virtuts i de transmetre por o de meravellar. En un principi els contes, doncs, devien ser orals i es transmetien de pares a fills. Eren, no? Devien ser, eren. Després arribar l'escriptura, la cultura avançar, però abans i després de l'escriptura s'han explicat contes morals, s'han explicat faules d'animals amb la seva lliçó, amb la seva lliçoneta, s'han explicat contes d'éssers fantàstics, de fades o de bruixes. En un principi devien ser d'éssers fantàstics, inventats després de fades i de bruixes, ja més concretament, per meravellar, per alliçonar, contes per fer por, que és una de les millors maneres d'aprendre a controlar-la, la por, no? Contes per desenvolupar la imaginació, contes per ajudar a pensar, per ensenyar a ser desconfiat i previngut, o al contrari, per exaltar la confiança, la companyonia o la solidaritat. I així no hi acabaríem mai, no? Llavors, és clar que la funció del conte va estretament lligada a l'escola, perquè l'escola transmet, alliçona, meravella, desenvolupa la imaginació. I s'han viscut tota mena d'èpoques, com deia la Dolors, i de modes, on s'han exaltat o denigrat un tipus o altre de contes. Hi havia recentment una tendència a evitar explicar als infants contes tradicionals on apareixia la crueltat o l'amor. En ocasions, i tot, inclús, s'han modificat arguments o finals que eren considerats desagradables o tristos. Cada època crearà sempre els seus propis contes, però en tots ells hi haurà la saviesa i els sentiments de cada moment. La por, la crueltat, la generositat, l'amistat, el final feliç o trist i l'amor són realitats quotidianes. Explicar contes que en parlin de tot això i les imaginen ajuden a acceptar el bo i el dolent i a vèncer por i a ser més capaços d'actuar i de tirar endavant, de no quedar-nos bloquejats.
Molt bé, doncs. Bueno, tal com diu l'Isabel, els contes ja venen de molt lluny i no es poden acabar. Per tant, vosaltres què a l'escola? Com considereu que és important explicar contes a l'escola?
Bé. Precisament esta setmana jo estava treballant en música als petits, el agut i el greu, i he utilitzat el conte de la caputxeta en fer les titelles i tot per treballar el agut i el greu. He modificat molt el conte tradicional, però per mi ha sigut un recurs molt bo, en este cas als més petits, a educació infantil cicle inicial, perquè aprenguessin un concepte que a mi me venia bé que l'aprenguessin d'esta manera, més divertida, més feliç per ells. I bé, m'ha donat un resultat molt bo. Jo utilitzo el conte. Procuro utilitzar el conte en tots els cicles, perquè la veritat és que quan un nen senta un adult que li explica algo, de vegades coses de la seva vida, depèn de l'entonació, depèn de com ho visgues tu, el crió t'escolta. I jo penso que el principi del conte és l'escoltar del que està davant teu.
I tu, bé, Rosa, com ho veus?
Jo penso que a través dels contes es pot abordar qualsevol temàtica, tal com deia l'Isabel, no?, ara fa un moment, que es consideri adient amb aquells moments que et pots trobar a l'escola, no?, qualsevol conflicte que et se pot presentar, o que es more l'avi d'un nen, o que té por d'algun gos, o qualsevol. I llavors, per explicar aquestes coses, doncs els contes van molt bé perquè arriben a tots els nens, per petits que siguin, no? Pots treballar, doncs, les pors, les emocions, els sentiments, els valors, que com a concepte és molt difícil d'explicar, i a dir que mitjançant els contes pots anar arribant bé ells i els és fàcil d'entendre. Llavors t'ajuden a resoldre conflictes, a realitzar reflexions sobre aquests temes i d'una manera que els nens poden entendre i d'una altra manera doncs potser costaria més, no? Llavors penso que és molt important amb aquesta qüestió. I referent als continguts, com deia la Rosa, doncs a l'etapa d'infantil poden treballar tots els continguts, tots.
Però considereu que és més idoni doncs per treballar educació infantil o també s'hauria de treballar perquè generalment és a on es treballa més, però que també pot ser un recurs per treballar, com deies tu, Rosa, que ho treballaves també a primària, que no et limitaves només a educació infantil i cicle inicial, que és on generalment, perquè és un recurs que pot ser vàlid també per altres, i fins i tot jo penso que els adults també hi pot haver, hi ha contes per adults que amb una persona que realment tingui gràcia a explicar els contes també poden enganxar moltíssim. Llavors, a l'escola considereu que es treballa prou a l'educació primària, el conte?
Bé, jo penso que això depèn de cada mestre. A cicle mitjà i superior és més complicat potser treballar amb continguts, no? Treballar els continguts del currículum mitjançant el conte, que si es vol, amb creativitat i imaginació, també podria ser, però bé, una equació, doncs a vegades has de fer filigranes per treballar-la amb el conte, o el que et diu l'equació, doncs una, no ho sé, que no, eh? Que jo penso que és possible. Però sí que amb els de cicle mitjà i cicle superior penso que és bàsic treballar, treballar la part d'emocions i valors que dèiem abans a través del conte. Nosaltres ho fem, jo ho faig a la nostra escola, a l'hora de biblioteca sempre s'acaba llegint un conte, al cicle mitjà i superior, estic parlant de nens que ja tenen doncs, 9, 10, 11 i 12 anys. Clar que sempre és un conte que ells han de descobrir quin valor hi ha en aquell conte. I llavors ens parlem sobre aquest valor i sempre surt conflictes a resoldre i se converteix allò en una mena de tutoria que sempre ens falta temps, no? I ho esperen a l'hora de biblioteca, vull dir, de vegades, en el meu cas, vull dir, clar, depèn de com s'enfoqui, no? Me diuen, mos deus 2 hores de biblioteca o li agrada, perquè ells a vegades no s'adonen que estan explicant problemes propis i surt moltes coses.
Clar, a través del conte.
I el conte per meravellar o per despertar sentiments per ell mateix, per meravellar o no, emocionar.
Sí.
Aquest conte s'utilitza, és un recurs que s'utilitza a l'escola o...
També.
Només per això.
Sí, sí, ja nens que a vegades s'han ficat a plorar d'emoció i ells ho diuen, és que m'ha emocionat, perquè de contes n'hi ha de tot, vull dir, és el que heu comentat abans, no? De fantàstics, d'imaginaris, però també n'hi ha d'emoció, d'alegria, de por, de sentiments que costen de treure de vegades, no? De ràbia, que deies, Isabel.
I no, de vegades un recurs també és que ells escriguin el seu conte, llavors ahí sense voler ja surt lo íntim que tenen els crios per comunicar als altres.
No, i a més ara al mercat n'hi ha quantitat de contes, i amb il·lustracions maquíssimes. I clar, és un recurs que ja no només és el conte també així, imprès, no? Sinó que és el que dius tu, el fet de que ells descobreixin que també ells poden fer el seu propi conte i descobrir tot el que poden dir a través d'aquest conte i els sentiments que hi poden abocar.
El conte llegit s'utilitza com a recurs llegit?
Sí.
Perquè...
A veure, jo penso que depèn molt de la persona que va a llegir el conte. Li has de donar molta expressivitat i llavors captes l'atenció de petits i de grans. Un conte llegit tal qual. Ensenyes o no ensenyes els dibuixos que tingui? El crió ja s'imagina el que pot haure al darrere. I penso que una cosa que hi ha molt en els contes és això, és l'actitud, no l'actitud, sinó la facilitat o la xispa que tinga la persona que conta en conte per captar els alumnes, per captar els grans, per captar tot. Quan estem parlant d'un conte contat, si parlem d'un conte llegit, jo penso que depèn molt, molt, molt del bagatge que tinga una persona i de la seva imaginació per disfrutar d'una lectura.
Donar-li vivesa al conte.
És que és un recurs diferent, perquè sí. Un llegit és també per ensenyar gaudint d'estructuració de la llengua, d'expressió, és un recurs diferent, no? Per això...
Sí, jo feia anar els dos. Pràcticament feia anar més el llegit, perquè a l'hora de biblioteca sempre els hi començo a llegir el conte i en un moment determinat jo els hi faig la presentació, diguéssim, no? I en un moment que està més emoció, doncs paro. I llavors, si ho volen saber, ho han de llegir ells i ells prenen cap a casa. Des de P3 prenen els llibres cap a casa. I, clar, si ells no saben llegir, ho han de preguntar als pares. És una manera d'implicar les famílies també de que els acabin de llegir aquell conte que s'han quedat en lo, amb l'ai de que no saben què passarà, no? I els hi faig sempre la presentació. I els agrada molt perquè estan sempre la guai quin llibre em tocarà i què deurà passar. I llavors, a vegades, els més grandets, a P5 i a primer, ja s'ho pregunten. Què li va passar, doncs, al nen del conte, a l'Aleix o al qui surti, no? I penso que és una manera d'això, de que ells també aprenen el llibre cap a casa, aprenen a llegir, que és important, veuen que la importància dels contes materials, de que llegint poden disfrutar, i que impliquen a les famílies. Ells poden explicar el conte a l'avi, al pare, a la mare, no cal que els pares i les mares sempre els expliquin amb ells, i es pot crear doncs, un clima bonic, no?
A més, de l'avi de la lectura, que avui en dia, en la societat que estem, que és tanta imatge, doncs fa falta sentar-te davant d'un text, imaginar-te tu com és, què és el que està passant allí. I la veritat és que segons passa, se fan grans, hi ha crios que els costa molt llegir. Llavors, clar, la forma en què ho fa la Rosa, que deixa l'ai penjat ahir, i aquest ai engresca molt.
Clar, has de buscar la motivació perquè ell tingui ganes de saber com acaba la història. Però això que deies tu, considereu que el fet de que tinguin tants mitjans visuals hagi influït a que els nens els costi més el fet de llegir?
Jo penso que és un hàndicap avui en dia molt gran, perquè és molt més còmode i molt més fàcil posar-te davant d'un aparat que t'ho dona tot fet, no t'has d'imaginar com és l'arbre, ni com és el personatge, ni l'escenari on passa l'acció, sinó que t'ho dona tot fet. Llavors, per desgràcia, penso jo, la gent tendim a la comoditat, i tendim a la comoditat també en consiguéssim intel·lectual. Llavors, clar, és molt més fàcil posar els crios cara a la televisió passant-los una pel·lícula de Walt Disney, per exemple, que no seure al seu costat o seure i contar-los un conte, tal qual, el conte que nosaltres ens contava el pare o el que sigui. I això també, a nivell afectiu, també cal dir que deslliga les relacions familiars. Per això, jo recordo, el meu pare tota la vida m'ha contat el conte que em va... Bueno, ell dia Garbancito, que és el patufet, no? El Garbancito. I tota... va ser l'únic conte que recordo jo que mon pare me'l contés més perquè a mi m'encisava aquest conte. I jo a les meues filles, si bé no ha sigut el Garbancito, perquè ja era el patufet, però les mil i una versió del patufet els he fet. I de vegades, de grans, m'ho diuen, ai, i quan mos contaves el conte del patufet, conta-mos una altra història. Ja no és el conte del patufet, ja és la història de la verge de no sé què, o ja és, senzillament, quin llibre estàs llegint, conta-mos aquest llibre que estàs llegint. I jo penso que això és molt important.
Sí, sí. I a l'escola vosaltres teniu costum de que vinguin els pares o algun avi, algú a explicar contes o sempre ho expliqueu vosaltres?
A veure, sistemàticament no venen, ho expliquem, la que porto a la biblioteca a l'escola sóc jo, en aquest cas ho explico jo. Sí que em consta que hi ha escoles que hi van avis a explicar contes i em sembla molt bona idea. Nosaltres és esporàdicament, per exemple a la Castanyada sí que va vindre un avi i va explicar contes, o, per exemple, quan van fer l'itinerari de lectura, va vindre la Lola Cases, l'escriptora, i també va explicar contes als nens, amb activitats més esporàdiques i més puntuals, però sistemàticament no. I penso que és bonic, que es podria intentar de fer, però a vegades tampoc hi ha temps per tota l'escola.
I quan vosaltres deixeu així llibertat de que l'alumne s'inventi un conte, vosaltres l'ajudeu d'alguna manera a que vagi ell tenint un fil conductor d'aquest conte o simplement li dieu que l'inventi i ja està? No sé. Veure si realment ell, a base d'haver treballat el conte, ja sap fer la construcció del conte o és una cosa inconexa que no se sap massa per on agafar i llavors l'has d'ajudar a reconduir-lo i que tingui doncs, un començament, una trama i un final, per dir-ho d'una manera, no?
Això és el que t'anava a dir, el primer que ha de tindre clar és l'estructura del conte,
clar,
no?
Per això.
I ha de saber, doncs això, el que has dit, que hi ha un començament, un nus on passa alguna cosa i un desenllaç, que s'acaba, ho veu malament. Hi ha nens que sí que ho tenen clar, perquè ells mateixos ja són més estructurats. Hi ha nens que els hi costa més, com hi ha nens més treballadors, i s'esforçaran i t'escriuran la història ben explicada, i hi ha nens que no són tan treballadors o que es cansen més aviat, i quan comencen ja volen acabar el conte, però vaja...
Però que és un bon exercici,
sí,
no?
Sí,
penso a l'hora d'estructurar la ment, el fet de fer inventar algun conte.
Sí, sí, i tenen molta imaginació, més que en altres, més que els grans. Perquè de vegades te donen unes idees que dius, caram, a mi no se m'hagués acudit, no? Vull dir, nosaltres que ja ho sabeu, que fem ràdio i fem teatres i així. Sí, és clar que ells és el mestre qui ho escriu, però les idees moltes les aporten ells. I ells ho diuen, t'aportarem idees i en acabat tu faràs allò que fas i muntaràs la història. Vull dir, ja ho veuen que s'utilitzen, no?, les seves idees, perquè és clar, una cosa és fer un conte ells i l'altra ja és fer un programa de ràdio que ja necessitem més elaboració o més estructurat, no? Però penso que també dels models n'aprenen. Vull dir, penso que és bo també que ho faci el mestre amb les seves idees, no? Clar, perquè ells han de veure models ben fets.
Perquè, per exemple, l'explicar una estratègia, bueno, que haureu seguit molt, us va bé aquelles estratègies que és d'explicar el final i que ells inventin el començament,
sí,
o explicar
moltes,
el començament i com l'acaba, de quines diferents maneres, no?
Acaben el final. O a vegades els hi dones el començament i el final i han de buscar què passa.
Exacte.
Sí, això ja és el de sempre.
Sí.
I els petits comencen doncs, amb un conte molt curtet i han de buscar el títol.
Exacte.
Vull dir, ja es comença de molt petitets a treballar el conte, això sí.
Això ajuda molt a estructurar ja.
I d'ensenyar diferents tipus de contes, diferents tipus de començaments i d'acabaments, de personatges que poden sortir, això ja s'ensenya de molt petitets. Perquè ells tinguin estratègies, si no tenen estratègies no poden muntar-ho, que és el que deies, Dolors.
Uh-huh. I com ara a nivell de valors i... Vosaltres els treballeu molt també a través del conte, els valors de la...
Molt, molt. Ja et dic, jo cada setmana és un conte de valors. I són contes de tota la vida, que a vegades no ets conscient, no?, ni que es treballa aquest valor. Per exemple, El gat amb botes, que és un conte que l'hem sentit tots, doncs es treballa el valor de la iniciativa, que és molt important. Vull dir, perquè a vegades... estan una mica palancats, i més quan ve la calor, i, vull dir, no estan acostumats a l'esforç, doncs vinga, doncs ja expliques aquest conte i han de buscar el valor, i els hi costa trobar-ho. Clar, al final els hi has d'anar dient, els hi vas donant pistes. I clar, és la iniciativa, que s'adonin de què hi ha d'haver darrere de tot, una iniciativa, un esforç, vull dir, o un altre conte com ara El vestit nou de l'emperador, que també el coneix tothom, és lo de la sinceritat, el valor de la sinceritat, clar... Tu els expliques que és una persona sincera i et costa, però en canvi mitjançant el conte se n'adonen, no?
Actualment han sortit contes, no?, per treballar uns valors actuals, no? Han sortit molts. Quin tipus de contes són els que més... Quins valors més freqüentment ara treballen, no?, aquests contes? Perquè jo recordo que hi havia molts, per exemple, sobre la immigració, sobre entendre els demés, que
sobre
la pau,
moltíssim.
El seu lloc.
Els últims que han sortit sobre això són molts de la pau i l'ecologia i el medi ambient. Vull dir,
és
perquè
el que està
són...
sortint últimament.
Sí, molts temes de,
clar,
de medi ambient, de cura de l'amor,
que...
de la terra... Sí.
El que també és important és això també, no? Saber treure els valors d'aquests contes tradicionals que s'han explicat tota la vida i que no se li ha donat tampoc massa importància i que els hi pots extreure molts valors de...
Clar,
través...
perquè ells no saben el conte en realitat, i llavors comencen a rumiar i va sortint una de coses...
De vegades, més de lo que nosaltres mos pensem, perquè tu dius, vaig a treballar, jo què sé, tal valor, i llavors ells agafen un altre personatge i te fan veure que aquell personatge t'està treballant un altre valor, i dius, bueno, però sí, això és molt ric.
És molt ric, i tant, i tant. I ara també... temes que potser han sigut com a més tabús a l'escola o no se n'ha parlat massa, com és el tema de la mort, per exemple. D'aquests contes també n'han sortit bastant darrerament. I són temes que a vegades costen de tractar així fredament i en canvi a partir d'un conte et dona peu a poder parlar del tema com a més serenor, no? I plantejar el tema com... com a que no sigui tan traumàtic moltes vegades segons quines situacions.
Exacte. I temes amb nens en minusvalia, ai, contes de nens en minusvalies, i ho tractes tot amb molta naturalitat, i els nens són més naturals que els adults. Vull dir, ells, si no fas que sigui diferent, ells no ho veuen diferent. Les
clar,
coses les veuen
coses
naturals. Vull
és
dir.
A nivell social que s'han sí, anat tergiversant, sí. Que l'infant no té a vegades aquesta picardia amb segons quins
temes. Ells senzillament pregunten què passa, si veuen que alguna cosa no, però tu els hi expliques i ja està. I, no, i ja ho veuen natural. Sí. Doncs quan algun nen porti, com en el nostre cas un nen porti audiòfons, doncs bueno, què passa, per què ho porta, això s'explica i ja s'ha acabat. I tot és una naturalitat, vull dir, un altre pot anar coix, no sé, no? Som potser la societat, el que deies, que ho emboliquem tot més.
Sí, però llavors penso que això, que a vegades és un recurs que hi ha mestre que per si ja potser li agrada explicar contes i és un recurs que el veu, però a vegades no s'hi cau, no? I penso que potser s'utilitza poc encara, no? Dins de tot. Per això, perquè amb temes que surten, fins i tot qüestió amb nens més grans, qüestió del com se diu ara, el maltractament a les aules per part entre iguals, que ara no em surt la paraula, el bullying.
Sí.
Doncs això, no? Són qüestions que surten a l'aula, que a vegades no saps massa com afrontar-les i que la millor partir d'un conte seria fàcil de poder entrar dins del tema i
sí, que és el que dèiem, que se resolen conflictes de vegades,
sí,
no?
Sí, sí. Però això, que no, per a mi, que se centra molt massa doncs, en l'educació infantil i amb els petits, i penso que fins i tot a ESO, o amb més grans, es podria utilitzar molt més i treure'n
sí,
i treure
el que passa
tot
que
el suc.
Jo suposo, no ho sé, que no hi estic a la secundària, però els quan tenen 14 i 15 anys ho veuen com a molt de petits i potser ho rebutgen. Depèn de si ells
bueno,
han pujat...
Qui diu contes pot ser una història.
Sí,
pot,
sí.
El mestre pot començar explicant una història d'uns personatges imaginaris i creant una situació que no cal que sigui el típic conte doncs, de l'escola, no?
Ja
amb els dibuixos il·lustrats. Amb un conte il·lustrat, vull dir que no caldria tampoc.
Però penso que és com tot, si aquests nens des de petits han anat treballant aquesta manera d'això, no? A través d'històries, de contes, de llibres, anar parlant i debatent temes de valors, el que sigui, ho faran, però si no ho han fet mai és com a més difícil, costa més d'enganxar, que de totes maneres és començar, eh? És que sí,
ah,
sí podria
sí.
funcionar.
Hi ha llibres de contes tradicionals d'altres països que són extraordinaris en quant a literatura, a expressió, a fantasia, hi ha la cultura que hi ha a sota que correspon a un altre món, no? Un altre país, un altre estil de vida. I això jo penso que és una de les coses que més es podien aprofitar a secundària, perquè hi ha alguns que són meravellosos.
Sí, jo ho feia a cicle superior, això, fa uns anys quan ni tenia, i era un llibre que es deia La volta al món amb 80 contes, i cada dia els explicava el conte d'una part del món, clar, i ells havien de buscar el país i havien d'ubicar-lo, doncs, què passava i això, no? I els agradava molt. I ho vaig trobar molt curiós perquè és el que dius. Doncs sabien les tradicions, ubicaven el país, fèiem tot, una mica de geografia, de cultura, de tot. I va ser molt bonic de treballar.
Doncs bé, parlant del conte, ens ha acabat el temps i vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí que el conte s'ha acabat. Perquè ara doncs, ja hem de donar pas a un altre programa i nosaltres doncs, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos donat la vostra opinió i haver-nos informat de com es pot treballar el conte a l'escola i l'importància que té el treball del conte a l'escola. Així doncs, donem per acabat aquest programa de l'Art d'Educar i ara us donem pas a l'informatiu amb l'Alfonso Reig. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. L'Isabel Gaià, jo mateixa, la Dolors Sallés i el Toni Escoda, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.